Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies. A aquesta hora, els parcs de Barcelona seran tancats aquest divendres a causa de les ventades per motius de seguretat. El Pla Vencat està en fase d'alerta. L'Ajuntament de la capital catalana reclama extremar les precaucions en aquells espais verds que no disposen de portes d'accés. Hem de recordar que a causa del fort vent, avui millor evitar agafar la moto, la bici o el patinet i si el transport públic per l'alerta del Vencat. Molta precaució, doncs, en tot el territori català, amb arbres, mars, zones de muntanya, obres d'elements urbans i balcons. Dissabte, és a dir, demà, el vent disminuirà clarament de forma progressiva i quedarà feble a la tarda. I avui també us expliquem que el bisbat de Lleida ha comentat a través d'un comunicat la situació i com s'ha desenvolupat el litigi de les obres d'ara a la Franja. En aquest document, el bisbat destaca que el litigi sempre havia estat dins del marc canònic de l'Església fins que el bisbat de Barbastre ha iniciat la via civil. A més, també subratllen la reunió d'aquesta setmana amb els membres del Consorci del Museu de Lleida, on es va expressar la voluntat de recórrer la darrera decisió judicial. Així ho va manifestar també la consellera de Cultura en la seva intervenció, a l'expressar aquesta opinió, tot assegurant que la Generalitat aportarà els recursos necessaris per defensar el Museu de Lleida. Recordem, doncs, que aquesta setmana el jutjat de primera instància número 1 de Barbastre va dictar en sentència en relació a les 101 obres de reclamades pel bisbat de Barbastre i en la qual s'ordena retornar-les a les 43 parròquies de la franja d'on provenien. I avui també us expliquem que hi ha hagut un sí clar al Brexit. Els conservadors arrasen a les eleccions britàniques anticipades que Boris Johnson va convocar per reforçar la seva proposta davant del Brexit. Ja s'han assegurat la majoria absoluta a la Cambra dels Comuns amb un recompte que encara no s'ha acabat i que dona els Tories 364 dels 650 escons de la Cambra. I un apunt per finalitzar aquest butlletí informatiu. A les 7 del vespre comença la pregària vocacional a la parròquia de Sant Pere de Lleida. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'abraçar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Las comidas de Navidad están más ricas porque las hacen los elfos.
Ahora con la zona gourmet de El Corte Inglés puedes sorprender a los tuyos con los productos más especiales. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Radio Estel, 25 anys amb tu.
Radio Estel, Catalunya Central, 93.7.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 4 minuts. Comencem el programa número 53 de Cinquenters. Què tal, família? Què tal, parròquia? Com esteu? Programa número 53. Avui és divendres 13 de desembre de 2019. Bé. Ja està aquí el Nadal, eh? Ja el tenim aquí. Tinc la impressió que el Nadal comença... Sempre l'ha tingut, com a mínim, dels darrers anys. El Nadal comença, o el pre-Nadal comença, amb la Marató de TV3. Aquell diumenge assenyalat que passes hores davant del televisor, o no, és el que dona una mica el punt de sortida de cada Nadal, com a mínim els darrers 28 anys. Vam parlar fa dos dies amb Xavi Torres, redactor d'Esports de TV3, periodista d'Esports de TV3, que aquest any, doncs, aquesta marató queda diluïda, queda repartida, millor dit, en diferents espais, diferents llocs. Bé. Aleshores... es paralitza tot. I això que no estem a Madrid. Les coses com són. A Madrid, a partir de... jo crec que avui ja, directament, o la setmana vinent, tot està en un impàs de... no hi és, no contesta, es marxa de vacances, no està... truqui al 2020. Això m'ha passat avui. Avui divendres, sí. Divendres 13. Comprovareu que no faré cap incidència a pel·lícules de terror, etc. No. De cap manera. Avui m'ha passat ja. Escolta, una visita, de 5 minuts. Mirem la setmana que ve i, si no, ja... de cara al proper any, és a dir, quan et diuen, a manca de pràcticament 20 dies perquè s'acabi l'any, bueno, si no pot ser avui, ja de cara al 2020. De cara al 2020 no és el 2 de gener, De cara al 2020 és, clar, el dia 2. És dijous, 3 divendres, no. No treballarem dijous, divendres. Per tant, el dia 6, dilluns, no, que és festa. Venen els Reis, la nit abans. A partir del dimarts 6, dimarts 7... però el dimarts 7 no, perquè la gent es reincorpora, com si triguessis dos dècades en reincorporar-te avui. Avui no, perquè avui es reincorpora i s'ha de posar el dia. Amb la qual cosa anem a dimecres 8. 8, i si no pot, al llarg de la setmana, ja entraríem a la setmana del 13 de gener. No és broma. Això passa. Això passa. És a dir que afanyeu-vos bé en demanar horaris, reunions, dinars de feina... Ui, dinars de feina. És que no hi ha restaurants. És que el restaurant ja està ple. És que, buf, tenemos lleno, caballero? Tenemos lleno. És que somos dos para una mesa. Está complicado. ¿Dónde dice que llama? A ver si el nom sona. No, mire, es un dinar de feina de... bueno, le pongo lista de espera y si acaso ya le llamaría. Sí, però no tiene mi teléfono. Això passa. Bueno, pues si ha de ser així, si estem fent una fotocòpia a l'hivern del que habitualment acostuma a passar a partir de finals de juny, doncs benvinguda sigui aquesta fotocòpia, o no, perquè els autònoms, que acostumem a treballar fins i tot diumenge, en fi, és el que passa. Família, són les 11:08. Tenim avui per vosaltres un menú correcte, amable, sincer, proper, que jo crec que us interessarà. I si no, tirem endavant.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tu.
Ho hem dit al principi del programa, cada quants dies, cada quan renteu la roba. No ens hi fixem. L'altre dia vam veure un reportatge al diari Ara i dic, clar, van saltar les alarmes de l'equip del programa. L'equip del programa el conformem dos cinquenters, el tècnic de so Toni Huguet, servidor Sergi Mas, qui us parla, i una noia, la nostra productora Estefania Burgos, que no és cinquenter. I de tant en tant en sacseja per dir, que al món està passant això, Montcinquenter. Per què no parlem d'això? Parlem d'això. Cada quan rentem la roba. I aquí que ens preocupem i fem el mínim que crec que podem fer per cuidar una mica el planeta, carai, fem-ho. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona. Ella es Ana Sánchez. Ana, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per estar en directe a 50 a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Ens va cridar molt l'atenció aquest titular del diari Ara. Rentem massa la roba? I tinc la sospita que sí. I no sé si el conjunt de la població, parlo de Catalunya, parlo d'Espanya, parlo d'Europa, ignoro cada quan renta la roba a Europa, però crec que no són conscients.
Bé, jo t'explicaré arrel de què surt el titular de si, o la premissa de si rentem massa la roba o no.
Sí.
Jo sóc professora de la Facultat de Ciències de la Terra i treballo amb transport de sediments, amb oceanografia.
Què és això?
Bueno, és estudiar una mica com les corrents marines són capaces de transportar els sediments marins, per exemple, des de zones més poc profundes fins a zones més profundes, una mica per entendre com funciona la dinàmica sedimentària i de corrents del fons del mar. Però vaja, això eren les meves investigacions científiques i des de fa uns anys em vaig començar a fixar que a banda dels sediments també es trobaven altres tipus d'objectes en el fons del mar, diguem brossa, i em vaig fixar en aquella brossa que és més petita, que són les fibres tèxtils.
Sí.
I d'aquí vaig començar a estirar, vam començar a investigar,
sí,
i vam quantificar una mica quina era la quantitat de fibres tèxtils que ens trobàvem en els sediments marins, a l'aigua marina, i llavors ja altra gent també ha començat a investigar, i bàsicament que les fibres sintètiques de la roba ja són ubiques, és a dir, que es troben ja a l'aigua de mar, en els sediments marins, en el gel marí, es troben a l'atmosfera i es troben també ja dintre els organismes, és a dir, a les gambes, a tot tipus d'organismes que viuen en el medi ambient marí.
Crec que he escoltat bé, s'enganxen a les gambes, per exemple?
No, s'enganxen no, les gambes se les mengen.
Se les mengen?
Sí. Sí, clar, aquests organismes tampoc discriminen què és una fibra de què pot ser una larva de lo que estiguin menjant.
Clar.
Llavors es troben arreu, arreu les fibres. I d'aquí d'on venen aquestes fibres? Són fibres tèxtils, les analitzem, doncs són la majoria, són fibres de polièster, venen de la roba, probablement, del rentat de la roba.
Sí.
Aquestes fibres passen a les clavegueres, a les aigües residuals,
clar.
Van a la depuradora. Hi ha una part que sí que s'elimina, però hi ha una petita part que no s'elimina, però com el que deies tu, hi ha tanta gent que vivim en aquest planeta i posem tantes rentadores setmanalment, tota aquesta gent, per molt poquetes que se n'alliberin, ja van a parar al mar. De fet, està quantificat que una rentadora sola pot alliberar fins a 700.000 fibres tèxtils.
Una rentadora, 700.000?
700.000. Fixeu-vos, quan tu poses una assecadora, ho tenim molt interioritzat, que el filtre de l'assecadora s'embruta i ho traiem, ho pensem, però la rentadora en el fons és el mateix, és una abrasió mecànica de la roba.
Però sense filtre.
Però sense filtre, llavors totes les partícules... A veure, s'alliberen moltes més fibres, 3 vegades més, diuen, amb una assecadora que amb una rentadora, però tot i així, la gran quantitat que veiem en els filtres de l'assecadora, doncs a la rentadora no hi ha filtre, llavors tot això se'n va cap avall.
Tu penses que una bona part de la població, entre els quals m'autoinculpo i em declaro totalment ignorant, desconeixem aquestes xifres, aquestes dades i aquesta bufeta del planeta?
Sí.
Aquesta frase feta del típic dissabte al dematí que diu, mira, vaig aprofitar que fa sol i vaig a fer rentadores.
Sí. Sí, de fet, desconeixem que anem vestits en plàstic. Jo crec que gran part de la població no es posa a mirar les etiquetes de la roba i se'n dona compte que ara més que ara ve l'hivern, que la majoria m'atreviria a dir, bueno, no ho sé, no vull dir cap percentatge, però un percentatge molt important de les jaquetes d'hivern que porta la gent són de polièster. Acrílic amb polièster, tot això és plàstic, són polímers sintètics, plàstics. Més si ha de ser repel·lent a l'aigua, i tot això del Gore-Tex, i tot això és plàstic.
És molt maco, abriga molt, però...
Sí.
Al cap i a la fi és plàstic.
És plàstic. Llavors aquest plàstic quan el rentem va parar, perquè la problemàtica del plàstic estem molt acostumats a veure doncs, dels coberts d'un sol ús, les safates de Porexpan o de polièster, de poliestirè, les bosses del supermercat, però hi ha tot un plàstic que també ens envolta i del qual no en som conscients, i per exemple és això, és la roba, no? Amb l'afegit que les fibres que s'alliberen de la roba són molt petites. Llavors, no les veiem, però aquests organismes més petits dels oceans sí que les incorporen a la seva dieta. Llavors això es va acumulant al llarg de la xarxa tròfica fins que ens pot arribar a nosaltres també.
Disculpa, Anna, què és la xarxa tròfica?
És a dir, un organisme molt petit se la ingereix, llavors sí, un organisme més gran i ingereix aquest organisme més petit, llavors es pot acabar arribant al plat.
És una mena de cercle virtuós que ens vestim en plàstic, fem la rentada, les gambes es mengen el plàstic i nosaltres mengem les gambes. Per tant, ens mengem allò que ens vestim.
Sí, seria
bueno,
això.
Amb lletra majúscula i...
Sí, he posat l'exemple de les gambes, però si no, per exemple, un altre exemple senzill és algú que aquí poder no estem tan acostumats, però altres països de més al nord sí que tenen moqueta a les cases, no? O unes cortines, també d'una roba sintètica. Tot això allibera fibres. Llavors nosaltres les inhalem. Inhalem gran quantitat de fibres. Llavors també ingerim gran quantitat de fibres. Estem rodejats de plàstic, des del que veiem i el que consumim més gran fins a aquestes fibres tan petites. Llavors, sí, al rentar la roba, aquestes fibres de la roba, si la roba és, bueno, sigui de cotó, sigui sintètica, les fibres s'alliberen i van a parar a les aigües residuals i, per tant, bona part acaba arribant al medi marí.
Tinc la impressió, Anna, no sé si estaràs d'acord o no, i si no, no passa res perquè debatem i ja està. Jo crec que temes com aquest s'haurien d'introduir a un temari a les escoles per davant, no ho sé, estic disparant al cel. Bueno, no vull parlar de disparar, estic pensant. S'haurien de portar els temaris de les escoles primàries o secundàries molt abans que el fer una arrel quadrada o saber la capital d'Ucraïna, perquè al cap i a la fi ho pots mirar després. Però si no entenem el que passa al nostre entorn, clar, passa el que passa, que és aquest desinterès o desconeixement del que fem habitualment. Vaig a posar una rentadora i la bofetada que li fem al planeta.
Sí.
No ho sé, estic parlant ja de docència i de temes d'educació, però crec que una mica va per aquí.
Sí, el problema és, jo crec que és prendre consciència, sigui a nivell d'escola i a nivell de societat, de quan posem la rentadora, el problema que comporta, no? O l'impacte que implica en el medi. Però el problema no és posar la rentadora. El problema és el consum excessiu de roba, excessiu, compulsiu de roba i d'altres productes, però en aquest cas de la roba, que fa que... Perquè, a veure, una solució quina seria? Pues deixem de produir roba sintètica i fem-la tota de cotó.
Sí, home.
Però no, perquè no hi ha prou camps de cotó arreu del món per sostenir aquest impuls que tenim nosaltres a l'hora de consumir, consumir, consumir.
Sí.
Vale? Per tant, jo crec que són tres potes. Prendre consciència del que comprem i quan posem una rentadora de l'impacte que estem provocant en el medi natural...
Per tant, per defecte, sempre cotó.
No ho sé. El cotó també té el seu impacte. Ai. Fertilitzants, aigua... Jo diria és racionalitzar molt la compra de roba i racionalitzar el rentat de la roba.
No comprar tant.
No comprar tant. Llavors també prendre consciència a nivell de societat, o sigui nosaltres, però després també la indústria de la moda també ha de posar-hi remei amb això.
Ara els trucarem, diem, escolti, si pot ser no guanyin tants diners. No guanyi diners, però no moltíssims diners.
Sí.
Seria fer aquesta trucada, no?
Sí, sí, i a nivell de la indústria de la moda té no només la problemàtica d'algunes modes, de les marques, no només el tema de que si és polièster o és cotó, sinó també hi ha les condicions laborals de, que han portat a fabricar tota la roba, etc.
Aquesta és una altra, clar.
Sí, és una altra història. Sí, sí, i llavors també societat, indústria de la moda i també a nivell polític, no? A nivell polític també és... Per què la gent quan es compra una jaqueta o és responsabilitat només del consumidor o és que s'ha d'actuar també, no? Una mica la responsabilitat compartida de l'impacte en el medi no és només de la societat, sinó també ha de ser d'aquells que no posen les eines per evitar això, no?
No sé jo si sóc molt optimista. No sé si ara el tema polític està ara per exposar aquest debat sobre la conscienciació de la compra de la roba. En tot cas, Anna, sí que hi ha una mena de directrius, de manaments, amb tots els respectes, de mininormes, perquè això sigui més sostenible. Per exemple, la roba de llit l'hauríem de rentar cada 15 dies, per exemple? Més, menys?
Clar, jo això de la freqüència en la que cada un renta la roba és molt personal.
Bueno, clar,
la roba de llit encara ho és més.
Sí.
El que sí que hi ha estudis científics, jo com a científica em baso en dades científiques, no? que demostren que una temperatura més alta allibera més fibres. Una durada més alta en el rentat allibera més fibres. Detergents més agressius alliberen més fibres. Llavors jo diria, quan rentis la roba, doncs programes curts, aigua freda i disminuir al màxim el rentat.
M'acabes de regalar el meu premi del dia. Sempre faig rentadores, la meva té un programa d'un quart d'hora i sempre en fred.
Doncs mira...
Mira.
Ara disminueix una mica la freqüència de rentat i després també ara cada vegada més hi ha al mercat filtres o productes per atrapar aquestes fibres. N'hi ha un que es diu Coraval, un que es diu Cupifè, poden trobar, no els trobaràs en un supermercat de tonada, però poder-te's esforçar una mica més, però que hi han tothom, jo almenys el tinc, aquell mitjó que el poses a la rentadora i atrapa tota la porqueria de la rentadora, treus el mitjó i dius tot està enganxat aquí, doncs vindria a ser com un saquet o una bola d'això, que atrapa totes les fibres, les atrapa.
I això és un producte que es diu, perdona, que això m'interessa molt.
Un que es diu, el més famós es diu Coraval.
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 Coraval, tal com sona, eh? Coraval.
Sí. Coraval, sí.
Bueno.
Sí.
I ho demanem així... Té vostè Coraval?
No.
Això entres al condis...
Jo no en tinc.
Val.
Però sé que la gent l'utilitza.
Vale.
Jo tinc el mitjó aquest, atrapa fibres, que em va...
Ah, mitjó atrapa fibres. Ah.
Mitjó que sí que queda tot enganxat.
Vale. No sabia que existia tampoc aquest mitjó. És que jo faig el programa, disculpa, sense guió, i vaig fent preguntes dintre del sentit comú i moltes vegades la cago, ja ho sé.
Ah, no, però jo és broma això del mitjó, o sigui, real.
Ah, és broma?
Sí que tinc un mitjó, que m'hi queden totes les fibres enganxades, per posar
Vale.
Exemple,
I com es diu, el mitjó?
És un mitjó normal.
Vale. És posar un mitjó normal que es queda tot, no? Atrapa tot.
Sí. Tu quan rentis ja trobaràs, n'hi ha un que sempre surt amb totes les coses enganxades, però aquell guarda i el vas posar.
Hi ha un, i l'altre no apareix mai.
Clar,
al mig poses una rentadora i sempre és el misteri dels mitjons desaparellats, que sempre hi ha un. Jo, per defecte, sempre compro de 5 en 5 i sempre negres. Per tant, com que perdo habitualment, no sé a quin forat de la capa d'ozó van a parar aquests mitjons. He trucat al pis de baix perquè em diguin si estan allà, però no els trobo. Per tant, com que sempre són iguals...
Si aquest te les atrapa.
Sí, estaria bé, estaria bé. I així, per acabar... petites coses, perquè clar, la persona que ens estigui escoltant, 50 o no, estarà a casa dient, bueno, i jo, amb la meva forceta que tinc dintre d'aquests 7.500 milions d'habitants, jo què puc fer per millorar una mica tot plegat? Hem dit, rentar en fred, posar el mitjó màgic, rentats curts, i alguna acció més?
Prendre consciència quan consumim, jo crec que a l'hora de consumir, prendre consciència del que estem comprant, què és, d'on ve, de què està fet i per què ens haurà de servir. Amb això ja aconseguim, jo crec, solvoltar part important del problema. Si prenem consciència, no? Si ara tots els que ens esteu escoltant, doncs mireu el vostre costat dret o esquerre de què està fet la roba que porteu, dieu, ostres, doncs mira, vaig vestit, un 70% és plàstic, és polièster, és acrílic, és el que sigui. Llavors diu, vale, doncs va d'acord amb mi el anar cobert de plàstic, després diem això, anem al supermercat i tots intentem no fer servir la bossa de plàstic, sí, comprar sí, les safates sí. de poliestirè, però després ens vestim tots de plàstic, doncs anem mica en mica, anem eliminant tot el plàstic de les nostres vides, no? Una mica?
Estaria bé, estaria bé. Hem parlat amb Anna Sánchez, que és professora de facultat de la Facultat de les Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. Anna, mil gràcies. Hi ha vegades que fas entrevistes, jo faig xerrades i de vegades rebo lliçons. Aquesta ha estat una. Gràcies, Anna, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon
adéu,
dia.
Bon dia.
Adéu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Compartir les millors vistes des del teu mirador secret està bé, però compartir que amb Medifiac tens atenció mèdica personalitzada a les 24 hores és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Ràdio Estel.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura. Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix. I entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Cap d'any al Centre Lleidatà. Els socis del Club Més Amics tenim una cita imprescindible. Celebrar l'any nou al Centre Lleidatà amb un menú increïble i l'ambient perfecte per donar la benvinguda al 2020. Per només 58 euros per persona, punyetes de Nadal, gall dindi, tronc de Nadal, raïm, cotilló i molt més. Cap d'any al Centre Lleidatà. Gran Via de les Corts Catalanes 592 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
I've been staring at this blank piece of paper for an hour trying to write this love song about you.
Estimada parròquia, família Cinquenter, quantes vegades aneu pel carrer, esteu amb alguna persona parlant pel carrer i sentiu aquest soroll que intentaré imitar, que és fer l'última calada a una cigarreta llançar-ho a terra, expulsar fum, si em permeteu, per mi, perquè no fumo, expulsar merda i trepitjar la burilla amb la sabata que portes. Això fa molta gent. Molta gent, moltes cigarretes són moltes burilles. Bé, possiblement per això i per altres raons ha sortit ja fa temps la plataforma No Mascolillas en el Suelo de Barcelona. Si es pogués extrapolar al terra de Catalunya, d'Andorra, que és la base de l'audiència d'aquest programa, seria fantàstic. Però comencem amb Barcelona, amb un dels seus responsables, que és Joan Hernández. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sergi.
He fet bé el gest? A través de l'àudio s'ha interpretat el que volia fer amb quan jo feia això de...
Sí, jo crec que sí, jo crec que s'ha interpretat bastant bé i malauradament doncs és el que veiem sempre. I no sempre van al terra. El que veiem molt són la gent que intenta tirar-ho directament al clavegueram, per allò que no es vegi que han tirat una cosa, no?
I amaguem les proves.
Exacte. Sí, sí, és per amagar la prova del delicte.
Bueno, és que és un delicte. Per mi, serà que no fumo, però serà un delicte, com a mínim, contra l'educació, una, contra la salut pública i després contra la brutícia. És un delicte.
De fet, és un acte incívic que està penat en l'ordenança municipal de Barcelona. Si una agafa l'ordenança municipal de Barcelona, doncs trobarà que està prohibit tirar residus al terra, que està prohibit tirar concretament bolies de cigarrets i també està prohibit, doncs, tirar xicles. Llavors, no deixa de ser sorprenent que tenim aquesta ordenança municipal en mà, però després la Guàrdia Urbana doncs no l'aplica, no l'aplica.
Saps per casualitat la quantia de la multa, la quantitat de la multa en el cas de llançar una borilla o un xiclet a terra, que també déu-n'hi-do?
Jo, si no recordo malament, diria que són aproximadament uns 80-90 euros.
Olé! Doncs,
clar, sí, però el problema que ens trobem és que està molt bé això, però si no s'aplica... I quan parlem amb els guàrdies urbans, ens diuen que, bàsicament, doncs, que, bueno, que ja són masses coses les que multen, que si no la gent se'ls tira a sobre, i que, clar, si multen algú per tirar una bolilla de cigarret, doncs els germarien un escàndol i que no ho poden fer.
Escolta, doncs no. Que la treguin. Si no s'aplica, jo no dic ni si em sembla bé ni si em sembla malament. No, pitjor. Equivoco. Començo. Jo dic que s'hauria d'aplicar. Com a mínim per intentar construir, parlo de construir, encara que sigui des de zero, una societat, com a mínim, una ciutat més neta. Això per començar.
Sí, estem totalment d'acord amb tu. Creiem que si hi ha una normativa, doncs s'ha d'aplicar. És cert que no ens agrada la part punitiva, creiem que la gent doncs hauria d'aprendre i entendre que el terra és de tots i que això contamina moltíssim, no? I que a més, el 30% d'aquestes búries de cigarrets que es tiren a al terra acaben anant al mar, al 30%.
Llavors, al mar?
Si teníem en compte que una d'aquestes búries doncs, pot arribar a contaminar 10 litres d'aigua salada, en el cas del mar, o si parléssim del riu Besòs, que aquest dia malauradament està de moda per un altre tipus d'impacte mediambiental, doncs podria contaminar 50 litres d'aigua, o el Llobregat. Llavors, és bastant important doncs, que no només no les tirem al terra, sinó que és curiós, quan ells creuen que estan amagant aquestes proves del delicte, no? Tirar-ho directament al clavegram,
sí.
El que estan fent encara és impactar molt més el medi ambient.
Molt més. Em sembla un gran titular per aquesta entrevista, i no portem ni tan sols la meitat, encara que no serà extremadament llarga, perquè sé que tens obligacions. És a dir, són 90 euros de multa que ve tipificada a les ordenances de Barcelona, ignoro les de les altres províncies de Catalunya, perdó, i després que cada burilla contamina 10 litres d'aigua de mar. Em sembla una bestiesa.
Fins a 10 litres de mar, és moltíssim, és una barbaritat.
Mare meva. Bé, arran d'això, crec que és aquest cap de setmana quan feu una concentració per agafar burilles i com a mínim disposar de visibilitat.
Exacte, farem com una campanya nadalenca a les Rambles. I la nostra idea és, doncs, és que hi ha l'atenció sobre el problema de les bolies de cigarret, doncs recollint, recol·lectant totes aquelles que anem agafant, les anem posant en unes bosses, d'aquestes bosses una garrafa,
sí.
I és una garrafa de 25 litres, que ja portem, doncs, em sembla que són uns aproximadament 12 litres plens, i la nostra idea és a veure si ho podem omplir per, òbviament, ensenyar-ho tu a la gent dius, ostres, que hi ha moltes bolies de cigarret a terra, però quan ensenyes una garrafa plena, allà és quan realment la gent es queda impactant i diuen, quin fàstic, no? Però sí. Quan van pel carrer i les veuen, a ningú li fa fàstic, ni quan les tirem als arbres, ni quan les tirem als arbres, és com normal, ho veiem com una cosa normal.
Especialment aquella bufetada de fum, quan, ja no dic de posar el nas a l'entrada de la garrafa d'aquestes borilles, però...
És horrible, és horrible.
Demaneu voluntaris. Joan, què necessiteu? Com podem fer aquest altaveu?
Nosaltres no necessitem gent. L'única cosa que demanem és gent que vulgui venir.
Sí?
Perquè també ens ho passen bé. Pot sonar molt, molt seriós, no? Tot el tema mediambiental, perquè ho és.
És que ho és.
Però, perquè és molt important. Però nosaltres ho intentem fer també sempre des de l'optimisme sí. i d'una part d'humor, fins i tot és necessari. No?
Sí,
anirem
sí.
amb gorros nadalencs, intentarem potser estar al Pare Noel per allà, ja ho veurem.
Sí.
Però la idea una mica és doncs, això, no? Cridar l'atenció i enviar el missatge doncs, que és un problema important i que creiem que és que es podria solucionar, vull dir que si els fumadors fossin responsables, no diguem que no tots ho siguin, perquè òbviament hi ha gent que sí,
sí.
però si no, si portessin el seu propi cendrer portàtil, perquè sempre escoltem aquella excusa, no?, de, ah, és que clar, hauríem de posar més tapaderes, no?
Sí.
I dius, bueno, a veure, fem l'exemple amb una ampolla de plàstic, no? Si tu portes una ampolla de plàstic de la marca que sigui, de la que has de veure,
sí.
oi que no la tires al terra, se suposa, o com una llauna, sinó que busques una paperera.
Habitualment sí, habitualment sí, però no sempre.
Habitualment sí, sí. i es fa molt més que no amb el tema del tabac. Llavors,
sí.
creiem que no costa res buscar una paperera i en el cas de no trobar una paperera, aguantar aquella punta de cigarret fins que trobem una paperera o portes el teu propi cendrer portàtil i t'estalvies aquest problema o l'excusa que no hi ha papereres. No?
Clar. Estem parlant de borilles al terra del carrer d'una ciutat com Barcelona, ja no parlem de les platges, que allà sí que s'amaga l'autoria del delicte, que és trepitges, sí. queda enterrat a la terra i la merda, amb perdó, és volàtil, és fastigosa. Persones, Joan, que vulguin sumar-se a aquesta iniciativa, haurien d'estar aquest dissabte, demà dissabte, al matí, aquí en alçada de les Rambles?
Sí, hem quedat davant de la Font de Canaletes.
Sí.
Ja sé que és un lloc molt, molt especial per tu.
Ho sé.
Hem quedat allà a la Font de Canaletes a les 11 del matí.
Molt bé. Demà dissabte a les 11 del matí, fins segurament abans de dinar, que acabaríem, i sobretot donar visibilitat a aquesta campanya que és que afavoreix a tots, afavoreix a tothom, a tothom. No mascolilles al terra de Barcelona. Gràcies, Joan Hernández, líder d'aquesta iniciativa, i bon dia.
Moltes gràcies a tu, Sergi. Bon dia.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT, solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
La gent no riu. La gent, per defecte, no riu. Estem enfadats. Per molts temes, però estem enfadats, empipats, cabrejats. Què ens passa? Cada vegada escolto menys la paraula gràcies. I no m'agrada. I no m'agrada. Bé, de la paraula gràcies i d'altres temes, m'agradaria seguir parlant ara amb un dels temes que penso que val la pena. Per tant, penso que hem d'incidir i que em sembla prou interessant. Alberto Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Alberto Martín és infermer que forma part del programa El Menjar Cura.
Això mateix.
Què és El Menjar Cura, Alberto?
El Menjar Cura és una campanya de recollida de fons pel que pretenem propulsar la investigació i la recerca en la disfàgia, tant en pacients ancians com en infants i joves amb problemes neurològics.
Mm-hmm. Vale. I això és un tema que va, és una discussió que va més.
Sens dubte, sens dubte. La disfàgia és molt prevalent tant amb ancians com amb aquest tipus d'infants i joves amb problemes neurològics.
Mm-hmm.
I pensar que parlem gairebé d'un de cada dos pacients que estan ingressats, ancians que estan ingressats a un hospital, amb un de cada quatre pacients que viu en la comunitat. És a dir, que és una malaltia molt prevalent. Aquells que han patit un ictus, per exemple, un de cada dos pacients també tenen disfàgia. I, a més, genera grans complicacions i polimorbiditat.
Un de cada dos pacients, doctor, o una de cada dues persones? Un de cada dos pacients?
Si parlem d'ancians hospitalitzats, i sí, em refereixo als pacients,
sí,
pel sol fet de ser ancians i estar hospitalitzats, que ja se'ls pressuposa una davallada funcional, més sí, força, més fragilitat,
sí,
doncs llavors és quan apareix la disfàgia.
Problemes per empassar aliments, eh?
Això mateix. Mm. La disfàgia es defineix com diguem-ne, la dificultat o impediment per passar l'aliment des de la boca
sí,
fins a l'estómac. I bé pot provocar problemes de seguretat, que l'aliment se'n vagi per la via respiratòria,
sí,
això desenvoluparia infeccions respiratòries, o bé problemes d'eficàcia, que fa que deixi residus a la boca o a la faringe, i això provoqui que el pacient no es pugui alimentar correctament. I a la llarga, el major problema serà la desnutrició o la malnutrició d'aquest pacient.
Quin origen té aquesta disfàgia?
La disfàgia té diversos orígens. El primer, pel sol fet de fer-nos grans i fer-nos ancians, d'acord? Tenim menys força també a les cames, als braços, estem més febles, doncs també el procés deglutori es veu afectat. Un origen neurològic, aquells que han patit ictus o malalties neurològiques neurodegeneratives, per exemple, el Parkinson, l'Alzheimer i demés,
sí, sí,
pot provocar-ho. Aquell que ha patit malalties de cap i coll, que ha requerit de cirurgies, com per exemple càncers i demés, doncs també poden tenir disfàgia, i aquells amb una discapacitat cognitiva i funcional elevada que també se'n pot derivar.
Al cap i a la fi, igual sota el paraigua, fer-se gran és un indicador de possibilitat de tenir aquesta malaltia.
Sens dubte, li donaré una dada. En la ciutat de Mataró, fa 5 o 6 anys van fer un estudi,
sí,
un de cada 4 pacients ancians que van pel carrer, que van a buscar els seus nets,
sí,
que són robustos,
sí,
tenen disfàgia, bé sigui per eficàcia o per seguretat.
Un de cada 4?
Un de cada 4 d'aquests pacients. Un estudi del nostre company, el doctor Mateu Serra.
I no saben que ho tenen?
I no saben que ho tenen. I aquesta campanya el que pretén és conscienciar a la societat d'aquells signes clínics, per exemple, que poden fer pensar que un pacient pot tenir disfàgia, doncs que si tu te n'adones que estossegues quan menges, quan prens líquids, t'adones que se queda l'aliment parat a la gola, puguis acudir al teu metge, al teu centre de referència, a que faci un breu test clínic que no fa mal, que no empipa, que no té un cost afegit, per veure si tens disfàgia. I si tens disfàgia o signes clínics de disfàgia, poder progressar amb el diagnòstic d'aquesta malaltia.
Doctor, m'està entrant un mal rotllo a mi mateix perquè començo a examinar les coses que vostè ha dit i dic, igual estic amb un paràmetre d'aquests.
Estarem encantats de amb vostè i,
sí,
i llavors poder fer-li aquest breu test clínic. Pensi que és un test d'esforç per l'empassar, on li
diguem
al pacient
senzillament sí,
9 globs d'unes viscositats determinades, més clarets i més espessos,
sí,
i en base en aquests 9 globs nosaltres podem dictaminar clínicament
sí,
si aquest pacient té risc de patir disfàgia.
I si la tens?
I si la tens, doncs has de dirigir-te en el teu equip d'àrea bàsica o
sí,
el teu equip especialitzat
sí,
perquè facin unes proves una mica més complexes, gens doloroses també, com poden ser la bilofluoroscòpia o una exploració clínica per part d'un especialista
sí,
i poder dictaminar quin grau de disfàgia la tens, si és que la tens, evidentment.
Això entenc que l'estrès també juga en contra, és a dir, aquesta necessitat de córrer mentre estàs menjant o no té res a veure?
Vostè i a mi probablement no, perquè som gent jove i robusta.
perdó que em rigui. Gent jove i robusta, parli per vostè.
Això mateix, espero que també ho sigui vostè.
Sí.
El cas és que els pacients grans que ja tenen uns factors de risc associats a tenir disfàgia, no els hi va bé, per exemple, ni córrer amb presses, ni que els hi donin de menjar amb presses, ni, per exemple, estar mirant la televisió sobre elevada en una sala comuna quan estan menjant. S'ha de tenir molta cura de com s'alimenten aquests pacients amb risc.
Mira la televisió sobre elevada? aquesta televisió que tenim a la part alta de qualsevol habitació, qualsevol sala, sí?
Això mateix. Li poso un exemple.
Sí?
En una residència geriàtrica, on hi ha un alt percentatge de pacients que tenen risc de tenir disfàgia, si tenim la televisió sobrelevada, estarem fent una petita hiperextensió del coll. Quan fem una hiperextensió del coll, estem obrint una miqueta la via respiratòria, i això farà que possiblement hi hagi més possibilitats de que una persona amb disfàgia pugui tenir una entrada de bolus alimentici a la via respiratòria. Per contra, si mengem amb el cap cap a baix, mirant el plat, diguem-ne, doncs sí, tanquem la via respiratòria. Aquestes informacions són les que nosaltres, amb la campanya del Menjar Cura, pretenem fer arribar a la població, d'acord? I pretenem continuar progressant amb els nostres estudis, tant de diagnòstic com de tractament, per poder adreçar a la població amb aquestes qüestions tan desconegudes.
Tan bàsiques, també.
Això mateix, però que a la vegada tenen molt de profit per a aquestes persones amb risc. Pensi vostè, la disfàgia té una prevalència igual o superior a la diabetes. Si vostè li parla a qualsevol persona de diabetes, te parlarà del sucre, de la insulina, de que tinc un veí que li passa. Per contra, la disfàgia és quasi igual de prevalent i és àmpliament desconeguda, i no sols a la comunitat, també entre la comunitat biomèdica.
O una cosa tan senzilla com, mentre estàs dinant, s'hem anat per l'altre costat.
Això mateix.
Quin costat?
La via respiratòria.
La via
respiratòria només està preparada per rebre aire. Si rep saliva, menjar, aigua, que fem llet al matí, doncs possiblement pugui desenvolupar infeccions respiratòries.
Totes aquestes coses s'apleguen amb aquest programa El Menjar Cura, que l'heu iniciat a l'Hospital de Mataró?
Parteix de l'Hospital de Mataró, sí.
Ah, molt bé.
És una iniciativa de la comunitat de recerca de l'Hospital de Mataró,
sí,
que el que pretén és, mitjançant aquesta campanya, poder arribar a la comunitat i una recollida de fons des del Consorci Sanitari del Maresme.
Clar, i com sempre, gairebé sempre, una malaltia rara, és així?
No m'atreviria a definir-la com a rara, sinó molt prevalent i molt desconeguda. L'adjectiu és desconegut.
De la desconeguda surt l'aparició de... Bé, el ser desconeguda és una mica rara, calen falta diners per investigar.
Això mateix.
I estem una altra vegada a la mateixa autopista. Ens costa sortir d'aquesta autopista,
Ens costa sortir al terreny desconegut,
sí,
i nosaltres intentem, en base a múltiples campanyes com aquesta, o acudir a la població, acudir amb l'ajuda de l'Ajuntament de Mataró a les diferents campanyes que es fan a la població, arribar a explicar-nos, perquè hi ha molts cuidadors en aquest aspecte, cuidadors, pacients que ho pateixen, que no tenen una informació àmplia, i quan arriben a casa i se'n van a l'hospital, els hi costa adreçar-se a casa. Sembla fàcil quan estàs a l'hospital.
Sí,
Arribar al domicili es veu més complicat. Doncs no hem de deixar de donar-los suport, i en aquest cas ho vehiculem via la recerca.
Clar, perquè teòricament a l'hospital estàs extraordinàriament controlat.
Sí, estàs molt més controlat.
Molt més controlat.
Normalment és allà on te volem arribar, en tota la pràctica clínica, però sí, estàs molt, molt més controlat. I sembla que quan t'ho expliquen a peu de llit,
sí,
i ho tens molt més clar, és anar a casa,
sí,
veus sense estris. Penseu que el que pretén també la campanya és desenvolupar uns estudis relacionats amb la texturització dels àpats, i quan arribes a l'hospital tot t'ho donen fet, però quan t'hi has de posar tu davant dels plats, amb la teva compra, amb la teva nevera, amb els teus estris de cuina...
Aquesta maleïda mandra, no?
Ara encara la podríem treballar.
M'haig de fer un puré ara, m'haig de fer un puré.
Hem de treballar, a més, amb els coneixements de com fer aquest puré, perquè un pacient pel sol fet de tenir disfàgia no té per què menjar puré, i això se'ls ha d'explicar a la gent.
Ah.
Nosaltres farem d'una triple adaptació dels àpats, i
sí,
això també demanem el suport dels ciutadans per continuar fent recerca, perquè no tothom ha de menjar, no tothom que té disfàgia ha de menjar un puré, i aquest puré no té per què ser marró o verd. Podem texturitzar-ho perquè sigui atractiu. Aquesta triple adaptació, parlem d'una adaptació reològica, allò que és segur i eficaç per menjar pel pacient, una adaptació textural que mantingui les propietats de l'àpat en quant a la seva textura i diferenciació, i una adequació en quant a que el que mengem ens pot entrar pels ulls. No té per què ser, com li deia, marró o verd, en aquest cas. La nostra companya Alicia Costa està treballant en aquest aspecte. I és un dels motius pels quals demanem suport a la societat en quant a que ens ajudi a continuar fent recerca en aquest aspecte.
I, per acabar, per aquesta investigació constant que no ha de parar fins que trobem alguna cosa que... a on es podria adreçar la gent per fer la seva aportació per mirar de resoldre la disfàgia?
Doncs miri, hi ha diverses vies. La més comú i fàcil és via una web que s'ha obert per aquesta finalitat, que és impulsemrecerca.csddinamarcam.cat. impulsemrecerca.csddinamarcam.cat. I han afegit ara mateix al hall de l'Hospital de Mataró. Tenim una taula on tots els professionals de l'àmbit del Consell Sanitari del Maresme s'adrecen a les persones, els expliquen, i llavors també aquelles persones que tenen algun dubte sobre disfàgia poden adreçar-se i tenen un professional a peu de carrer que els pot donar guies, estris, informació...
Hi ha vegades que no sabem, el ciutadà de peu, que, ostres, que tinc un bitllet de 5 euros, 10 euros... Tot suma.
Tot suma.
Tot suma.
Sens dubte, si cada ciutadà de la nostra ciutat, que és Mataró, ens pogués ajudar o volgués ajudar-nos amb un euro, podríem incloure molts projectes en aquesta finalitat de recerca. I per, no tinc les dades ara mateix, no li puc oferir, però segur que per cada euro que nosaltres hi destinem es transforma en més d'un euro amb el valor afegit i amb l'impacte que té en la societat.
Seguríssim que sí. Hem parlat amb Alberto Martín, doctor que forma part del programa El Menjar Cura. Molts èxits, Alberto.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Compartir les millors vistes des del teu mirador secret està bé, però compartir que amb Medifiac tens atenció mèdica personalitzada a les 24 hores és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Este programa que se llama Cinquenters nació con la vocación de despertar un poquito que a los 50, quienes somos cincuenters, pues todavía tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que decir. Y en este programa hablamos de la vida. De la vida vamos a hablar con Pino Montes de Oca. Hola, Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar en directo en Radio Estel.
Gracias por recibirme.
Oye, ¿la vida empieza a los 50? ¿Tú crees que sí?
No, empezar no empieza.
Bueno.
Pero es cuando más consciente está uno para hacer las cosas quizás mejor.
Tenemos la posibilidad de aplicar la experiencia de los 40 y pico años vividos y, bueno, voy a ser generoso, equivocarnos menos.
Sí, quizás. Y si nos equivocamos, somos más conscientes también y lo reparamos mejor, creo yo.
Sí, sí, sí. Leo en un texto, tú iniciaste tu carrera de modelo a los 50 años.
A los 53.
A los 53.
Sí, ya tengo 57, o sea que...
Bueno, bueno.
Pronto voy para los, ¿cómo le llamarías tú? Los...
Sesenters.
Sesenters.
Sesenters, sí. ¿Sabes qué pasa?
Muy bien también,
ya lo he explicado alguna vez. Pero Cinquenters nace de un día que me llamaron, cincuentón, con un tono un poco despreciativo.
Exacto.
Y el cincuentón yo lo veía del siglo pasado, que lo es, pero lo veía en color sepia y en blanco y negro. Y digo, cincuentón. Cincuenter es mejor porque, aunque tenga esta terminología semi-inglesa, bueno, pues es de los dos géneros, masculino y femenino.
Está más actual.
Exacto, sí. Exacto. De hecho...
Es como el cincuentón y el solterón.
Exacto.
Y todo el on este que
se añade
para...
Sí, es feico. Es feico. Sí. Dijiste que a los 53 empiezas la carrera de modelo. ¿Esto es un golpe de suerte? ¿Esto es una vocación? ¿Esto cómo empieza?
No sé lo que es, si quieres que te sea sincera. Es simplemente un nuevo capítulo.
Sí.
Y se me presentó... O sea, que tendrá que ver con la suerte. Es posible. Pero definitivamente no lo busqué. Eso lo tengo clarito. Pero como soy de estas que si pasa un tren lo cojo...
Bien.
Si no me gusta el trayecto, me bajo en la próxima estación. Y si no, sigo. Pero cojo los trenes. suelo cogerlo. Soy muy, no sé si temeraria, pero desde luego atrevida.
Bueno, veo que hay firmas como Multiópticas, El Corte Inglés, amigos de esta casa, Mirto, Wonders, Rochas. Esto es la bomba.
Sí, de verdad que han salido cosas muy bonitas. Y lo que saco en limpio todo el tiempo es la cantidad de gente que me estaba perdiendo.
Eso.
Porque hay una cantidad de gente joven con una con unas cualidades, con un material encima, con un potencial. Y entonces faltamos nosotros para darle el apoyo, para seguirlos, para... ¿Me entienden? En vez de que sea una competencia entre el más joven y el más mayor, pues eso, que nos podamos juntar, que podamos hacer cosas juntos. A mí me parece que esto de que se hayan perdido las generaciones en medio es maravilloso y está ocurriendo ahora.
Yo lo hablaba el otro día con el director de comunicación de un centro comercial y, oye, los cincuenters todavía... Mira, y me vienes como anillo al dedo porque es el ejemplo perfecto. Digo, oye, los cincuenters, todos estos anuncios que vemos en televisión de gente joven, al hablar de gente joven, que yo creo que nosotros también lo somos, de gente más joven, evidentemente... más allá de la guapura, más allá del atractivo, digo, oye, que nosotros los cincuenters, a ver, que tenemos todavía el capital, no hablo de dinero, que también, pero tenemos el capital humano de decidir dónde va la familia, si vamos a un centro comercial, si nos vamos a Andorra, oye, que los cincuenters somos quienes cogemos el coche y desplazamos a la familia, que somos un colectivo que, hombre, insisto, más allá de la guapura, pues...
Y aparte de lo que tú dices, que es exactamente lo que yo pienso, si me disculpas que te ponga un paréntesis aquí,
claro.
Los 50 de hoy son tan diferentes. Entonces, llevamos una mochila cargada de cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo no hemos perdido la chispa, seguimos siendo quienes éramos con 18, 19, seguimos muy activos, evolucionamos con los tiempos, comprendemos las nuevas generaciones, no puedo hablar de todos, pero definitivamente la gente con la que yo me rodeo, por lo menos. Por lo tanto, estos 50, aparte de lo que tú acabas de decir, del poder económico que existe, porque realmente quienes gastamos, y hablo de las mujeres, somos las mujeres a partir de los 30 y tantos, y sobre todo las mujeres de 50 hacia adelante somos las que tenemos esta libertad económica, ¿no?
para
estar en el mercado.
Sí, permíteme, Pino. No, y hombres, O sea que vamos al Corte Inglés o donde sea a comprarnos el traje y los millennials se lo empiezan a comprar en Amazon.
O sea que estamos al día, no estamos obsoletos.
Sí, no.
Y por lo tanto tenemos que vernos porque... somos muchos.
tú trabajaste como profesora en Suecia y leo una entrevista que tu último empleo fue en las Bahamas.
Exacto.
Madre de Dios, pero qué contraste, ¿no?
Sí, es que ya te he dicho lo de los trenes, ¿verdad?
Qué bueno. Bueno, dímelo a mí, que yo cada año cambio de trabajo, o hago televisión, o hago radio, o cambio, he estado en todas las televisiones y en casi todas las radios. Me falta solamente la COPE. Pero, o sea, eso de los trenes te lo entiendo tanto...
Bueno, puede llegar también, ¿no?
Bueno, no, aquí estoy muy bien, aquí estoy muy a gusto. Qué bien. ¿Cómo, modelo, 57 años, cómo te cuidas? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo me cuido?
Sí.
Queriéndome. Es la única forma de cuidarme porque me imagino que me hablarás de que como, que me pongo, que demás. Voy a hacerme retoques, ta. No. Como cuando tengo hambre, y solo tener poca hambre, que es un problema, que me dan la lata mis hijas y mi madre. Has comido.
Sí.
O sea, por la parte de ahí no como mucho y... Pero bueno, como lo que me hace falta.
Claro.
Físicamente, pues... sinceramente solo camino como una loca.
Bien.
Me encanta caminar.
Bien.
Pero por el resto no me cuido tanto. Luego, en retoquito y tal, no me he hecho nunca todavía ninguno. Puede ser que me apetezca en un momento dado. Por el momento me gusto como soy.
Muy bien.
Y trabajo mucho en la cabeza para lo nuevo que va apareciendo, los colgajos, las arrugas y todo eso, pues sí queriéndolas.
Claro.
Voy queriéndolas cada día un poquito más. Eso sí lo trabajo bastante.
Qué bien.
Pero me quiero mucho, me quiero muchísimo. Muchísimo, pero... A ver, me quiero no por ego. Quiero que quede claro esto. Me quiero porque... Qué increíble es el cuerpo humano, Dios mío. Qué manera de regenerarse. Qué manera de, aunque le des lata y caña, y ahí te echa un cable, se regenera. O sea, soy feliz, ¿no? De estar consciente de lo maravilloso que es y por lo tanto lo quiero. Adoro mi cuerpo y mi mente.
Es como cuando nace un bebé, ¿eh? O sea, ¿cómo una cosa tan pequeña puede ser tan extraordinariamente perfecta? ¿Cómo?
Y lo olvidamos a medida que va pasando el tiempo.
Sí.
Cada día buscamos más fallos, buscamos más errores, más imperfecciones. En vez de basarnos en, joder, es que me funciona todo. Y cuando no funciona algo, va al cuerpo y busca un camino diferente para poder lograr aquello que no logras con alguna habilidad que has perdido. Es brutal lo que nos ocurre, ¿no? Y por lo tanto eso, hay que aprenderlo, ¿eh? Hay que estar consciente de lo que nos pasa y quiénes somos.
Qué bonito lo que dices y qué bonito cómo lo dices. Sí, te lo digo de verdad. Me ha encantado escucharte, me ha encantado hablar contigo un ratito del mundo 50, que todavía tenemos muchas cosas que decir. Y si no, ya lo veréis, amigos millennials, amigos jóvenes, ya lo veréis. Un beso grande, Pino, muchas felicidades y a seguir cogiendo trenes.
Para ti también, un beso enorme. Muchas gracias por invitarme y sigamos para adelante.
Qué amable, gracias, Pino, y a vosotros también. Será fins dilluns, que tingueu molt bon cap de setmana. Adéu.